Al matí, amb Raquel García.
Otro mundo es posible.
Aquest dimarts s'ha celebrat el Dia Internacional del Migrant al nostre país i coincidint amb aquesta efemèride, l'ONU ha publicat un manifest en el que denuncia que es desaprofita el potencial de les persones migrades per no reconèixer els seus títols acadèmics. Avui volem reflexionar, denunciar i mirar cap a un futur més optimista sobre aquesta acollida de migrants i refugiats i per això tenim en aquesta taula del tercer sector, a la secció Un altre món és possible, el Josep Masip, president de Creu Roja Sabadell. Bon dia i benvingut.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya la Raquel Garola, que és coordinadora de l'Escai. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem, si us sembla, doncs, parlant d'aquesta denúncia de l'ONU, en què, recordem, deia que més d'una tercera part dels migrants, doncs, amb un alt nivell educatiu, tenen una qualificació excessiva per al seu lloc de treball davant d'una quarta part dels no migrants. Són dades que fan reflexionar, no, Josep?
Sí, fan reflexionar i també fa reflexionar, doncs, les dificultats que posem perquè aquestes persones, doncs, puguin convalidar els seus títols, no? És a dir, hi ha alguns que és normal, per dir un exemple, un advocat que pugui venir de l'Equador, doncs té que aprendre les lleis d'Espanya, no? Però un metge segurament doncs sabrà el mateix aquí, doncs, que a qualsevol altre lloc, i aleshores els hi posem molt difícil, i sobretot quan gestionem temes d'ocupació veiem que estem portant a feines molt, molt bàsiques persones amb un nivell excessivament superior, doncs, del que tenen. Seria bo que poguéssim arbitrar mesures facilitadores que aquelles persones, doncs, que ens arriben amb títols universitaris, evidentment no hem de regalar res, però sí que pugui haver-hi uns tribunals que d'una forma ràpida i una forma econòmica, doncs, poguessin veure quines són les convalidacions, no?
Raquel.
Sí, bueno, és una mica el que deia el Josep. Per una banda, hi ha tot el sistema d'homologació i convalidació de títols, que és un sistema molt, molt lent, a part de totes les traves burocràtiques i administratives que suposen. I per l'altra part, bueno, també és real que hi ha moltes empreses i certes persones particulars que tenen reticències per contractar una persona estrangera, i amb el nivell d'atur que tenim actualment, doncs encara això ho complica més, i la majoria de persones estrangeres, doncs, han de fer ocupacions que no corresponen al seu nivell educatiu.
Perquè els nostres oients siguin conscients, quines són les feines que habitualment, doncs, troba un migrant, si és que troba feina?
Aviam, si parlem, lamentablement aquí hem de fer distinció de gènere, lamentablement. Les dones, doncs, van molt condemnades a la neteja i a la cura de persones, pràcticament de manera, de manera total.
I moltes vegades de manera il·legal, no?
A vegades de manera, bueno, més que il·legal, diguem-ne, no regularitzat, no sense contractes. Jo suposo que després en parlarem del que significa tenir o no la regularització, no? Perquè aquí sí que hi ha, és un element important, i els homes doncs acostumen a anar a feines doncs de magatzem, de logística, en un temps, i m'imagino que igual que va caure doncs es remuntarà una mica doncs tot el que té a veure amb la construcció, que també ha estat una font important de persones nouvingudes, no?
Sí, el que nosaltres veiem sobretot, especialment amb el col·lectiu sud-americà, la major part de dones, que molta de la immigració amb aquest col·lectiu és prioritàriament femení, es dediquen al servei domèstic i, al que deia el Josep, a atenció a persones grans, moltes vegades amb unes jornades molt més llargues del que legalment s'hauria de permetre, i amb uns sous que no sempre són els que haurien de correspondre. I en el cas dels homes, sí, en l'època en què la construcció estava en auge, hi havia un gran volum de persones que estaven en construcció, i ara actualment pues, hi ha feines més operàries, de magatzem i d'altres tasques més mecàniques.
Per tant, vosaltres constateu que és real tot aquest escrit, no? Que a casa nostra també passa doncs, el que denuncia l'ONU, o sigui, gent molt qualificada que fa aquestes feines precàries. Quines són les solucions que vosaltres els oferiu des de les vostres entitats per aquesta reinserció laboral, o dit d'una altra manera, per aquesta justícia laboral?
Bé, aquí és una mica el que apuntàvem al principi. Quan estem parlant de persones que tenen regularitzada la seva situació, doncs es poden fer formacions, es poden fer tasques d'inserció, i les estem fent, però hi ha una situació que és molt complicada, que és tot allò que té a veure amb les persones no regularitzades. Aquestes persones, nosaltres, una entitat, no pot fer, és a dir, podem fer formació prelaboral, podem fer tasques d'alfabetització, podem fer alfabetització genèrica, també informàtica, etc. Però tu no pots fer una labor d'intermediació amb aquestes persones perquè això és il·legal, no? I per tant nosaltres no podem, el que no podem fer les entitats és incomplir la llei. Aleshores, aquí estàs fent una feina amb ells, però una feina que després ara hauràs de sortir allà fora i agafa tot el que trobis.
Espavila't, no?
I espavila't. Jo crec que aquest és el gran tema, i és veure doncs, si d'alguna manera es pot diguem-ne, agilitzar, simplificar que la regularització de les persones no sigui d'entrada com a mínim a 3 anys vistes.
Llavors, què proposaríeu?
Home, jo crec que amb reflexió i amb tranquil·litat és que es vegi el fenomen en el conjunt, i per tant s'adapti la legislació a la manera que sigui més adequada, no? Jo filosòficament, és a dir, puc estar d'acord amb volem acollir tothom que vingui, tot això em sembla molt bé, però crec que al darrere, com diu la dita, hi queda trigo, no? Aleshores cal ordenar bé les coses doncs, perquè això sigui eficient i sigui correcte i puguem estar en condicions de donar la solució, però sí que és clar que s'hauria de buscar, repeteixo, des del consens, des del diàleg, des del pacte, doncs, solucions per no deixar això 3 anys una persona en un llim que li complica qualsevol acció que puguis fer.
Des de l'Escai, Raquel, a veure, explica'ns quines solucions oferiu i quines voldríeu, no?
Bueno, des de l'Escai no tenim programes específics d'inserció laboral, llavors, bueno, quan són persones regularitzades que tenen un permís de treball, perquè si només tenen permís de residència ens trobaríem una mica, no és el mateix problema, però tampoc podrien treballar legalment, per tant, estarien també condemnades a primer aconseguir una oferta de feina. Les orientem cap a altres entitats que tinguin programes específics, però el gran problema és el que comentava el Josep, quan tenir la major part de persones que el que necessiten és poder tenir una oferta de feina per després poder-se regularitzar i esperar per aquests 3 anys. Llavors, amb aquestes persones, bueno, l'únic que podem fer pràcticament és orientar-los de com està avui dia la llei a nivell d'estrangeria, que és el que els hi demanen. I bueno, sí que si en algun moment alguna entitat particular fa algun tipus d'orientació, encara que no sigui una formació, però algun tipus d'orientació en el món laboral, perquè sàpiguen què és un contracte de treball, com funciona aquí, aquestes coses, poder-los orientar perquè tinguin una mica més de coneixement en funció del país d'on provenen, perquè hi ha moltes diferències.
Perquè explica'ns una mica, Raquel, quin és el procediment burocràtic que ha de fer una persona quan arriba doncs, a la nostra ciutat.
Bueno, el primer i el més vital és poder-se empadronar, perquè sense l'empadronament pràcticament una persona es pot dir que no existeix i no té accés al sistema sanitari, no té accés a serveis socials, pràcticament no té accés a res, evidentment a fer cap cosa, diríem. Uh-huh. Llavors, el primer és l'empadronament. Després, clar, des de l'Ajuntament hi ha un circuit de primera acollida en què nosaltres col·laborem. Llavors, nosaltres sempre els orientem perquè vagin amb aquestes sessions en què se'ls dona una mica una orientació general dels recursos i les entitats que hi ha a nivell de ciutat. Perquè la gran dificultat, sobretot amb persones que arriben ara potser de països amb conflicte o d'altres llocs, uh-huh, que no tenen una... O sigui, venen amb molt desconeixement de quina és la situació real que hi ha aquí. Llavors pensen potser que al cap de cert poc temps podrien trobar una solució, podrien regularitzar-se. Llavors, clar, quan els hi expliquem a nivell legal que el primer és que han de portar 3 anys, bueno, que han de demostrar que porten 3 anys al territori espanyol, que per això bàsicament el que fa estrangeria és demostrar-ho a través del padró. Per això també el padró és molt bàsic.
Això és tan important.
I fer molta pedagogia de que el padró s'ha de renovar cada cert temps, que han de tenir constància si canvien d'adreça de donar les dades, perquè també hi ha persones que durant un temps tenen una baixa del padró i això després els repercuteix perquè el padró, aquesta baixa és un trencament del padró, llavors s'hauria de tornar a començar de nou. Ens podem trobar persones que porten 5-6 anys al territori i que en realitat no se'ls reconeguin aquest temps perquè no tinguin com demostrar-ho al no estar reconegut al padró. Llavors, les persones que porten més de 3 anys a territori espanyol i ho poden demostrar, en principi ho podrien tramitar el que s'anomena reglament social, però després tenim totes les altres dificultats. La més gran és que han de demostrar que tenen una oferta de feina per un any a jornada completa. Amb les dificultats que suposa que hi ha per una persona poder aconseguir una oferta de feina d'un any amb els temps que estem, més una persona que no té documentació, per tant no pot estar treballant legalment, que probablement les empreses o les persones particulars no la coneguin, i que a part tu no pots dir jo vull contractar aquesta persona l'1 de gener, perquè aquest contracte de feina està condicionat a que estrangeria otorgui l'autorització de treball. Per tant, fins que estrangeria no mira tota la documentació, amb tots els tràmits burocràtics que suposa, les dificultats per demanar cites prèvies a estrangeria i a altres temes, aquesta persona no pot ser contractada. Amb la qual realment, que una empresa o una persona particular faci aquest tràmit és complicat.
Déu-n'hi-do, no?, els impediments que es troben.
Sí, ja m'ho ha explicat
superbé.
Superbé, i jo crec que és important a vegades amb aquest tipus de debats doncs, que ens vinguin persones expertes tècniques. Jo sóc el president i segurament això no t'ho hauria sabut explicar i hauria tingut que venir acompanyat també d'algú de la casa que domina els mecanismes, no? Però jo crec que la conclusió és clara, que senzill no ho posem, i que per tant una persona que arribi aquí té una cursa d'obstacles per endavant bastant important.
Abans ho comentaves, no? Tota la gent que ve doncs, derivada dels conflictes, no? Potser doncs, el ressò mediàtic i polític que ha tingut, per exemple, ara penso en la guerra de Síria, no? Amb les xifres esfereïdores que ens ha deixat, potser ha canviat o ha modificat una mica l'acceptació social dels sabadellencs envers aquestes persones nouvingudes o no?
Bueno, sí, en el moment en què va esclatar tot el tema de Síria a nivell mediàtic ja nosaltres vam rebre, bueno, i sobretot les entitats, això potser podrà explicar millor el Josep, que es dediquen a acollir persones sol·licitants d'asil, que serien una mica més el perfil d'aquest conflicte. Es van oferir moltes persones a fer voluntariat, moltes persones a oferir algun tipus d'ajuda. El que passa que de vegades passa que això és una flama que dura un temps o dura una mica, i de vegades pensem que el que surt als mitjans és el que està passant només en aquell moment, i per persones refugiades no n'hi ha hagut sempre. Potser són d'altres països, o potser les xifres no ens criden tant l'atenció perquè potser no les coneixem, però crec que hem de fer també pedagogia de que és una situació generalitzada i no està passant només ara. El que passa que potser ara la situació és una mica més greu que en altres temps, però sí, hi ha gent més sensibilitzada, però bueno, continua havent gent amb certes discriminacions que, sobretot, nosaltres el que veiem són moltes discriminacions, bueno, bastantes en funció del color de la pell. És una cosa que és molt destacada i que rebem, bueno, gent que ens fa comentaris i que ens comenta coses que, bueno, que a nivell visual és una cosa que potser veiem una persona i pel color de la pell ja li atribuïm uns certs prejudicis i uns certs estereotips que sense conèixer la persona.
Aviam, jo crec que hi ha un element que hem de tenir molt en compte abans de res, que és que tothom que ve de fora cap aquí és perquè a la seva terra no pot viure.
Ningú voldria marxar de casa seva, Josep?
Doncs, si tingués tots aquells elements que li garantissin que pot seguir vivint correctament. Tampoc no ens pensem que demanen massa. El que passa és que alguns arriben aquí simplement per una qüestió que ara ens ha agradat dir-los els immigrants econòmics, i altres arriben d'unes zones que per les seves situacions poden ser susceptibles de demanar un asil internacional, no? El que en diem comúment refugiats. És evident que el fenomen de la guerra de Síria va ser colpidor i va ser molt important, no? Sobretot en els moments en què via Turquia venien mils. Però n'han arribat sempre, però continuen arribant.
I continuaran arribant.
És un lloc on ens arriben constantment. Centroamèrica, constantment. Venezuela i Colòmbia, constantment. Això és diari, és dir, una ciutat com Sabadell, segur que entre la finestreta de l'Escai i la finestreta de la Creu Roja i altres finestretes, diàriament venen persones a explicar-nos la seva situació i a intentar acollir-se en aquest estatus d'asilat, i que per tant que és un estatus en aquest sentit millor que l'immigrant econòmic, no? Però també, nosaltres estem en el lloc del món on estem. Tenim frontera nord, tenim frontera sud, tenim port, tenim aeroport, és a dir, tenim totes les circumstàncies perquè ens arribin persones de moltes procedències. Aquestes 500-600 persones que arriben cada dia a les costes, no? I que d'ells 40 o 50 diuen volem anar a Barcelona, i venen a Barcelona, és a dir, això és un degoteig diari. A vegades es produeixen situacions com l'Aquarius o com l'Open Arms, que aquell dia durant 3 dies estem tots allà seguint-los, però aquestes situacions que crec que és molt important que expliquem és que són diàries, constants, i que el treball és diari i és constant, i té ja uns volums en els que hem de pensar quan una situació es desborda. És una situació que pot generar algun problema, no? I precisament el que volem, les entitats que treballem, és que tot es faci de la manera més normalitzada possible.
Que, com deia en Josep, clar, a vegades aquests fenòmens són notícia perquè els mitjans ho expliquem aquell dia, però és un problema, és una constant diària. Explica'ns, Raquel, també com ha canviat els orígens, no?, de les persones que arriben a la nostra ciutat des dels últims anys, no?, que vosaltres detecteu.
Bueno, les persones que arriben, que porten que porten poc temps al territori, que estan arribant a Sabadell, són principalment de zones, Venezuela, Hondures, Colòmbia, zones que hi ha o conflictes o hi ha problemes de país més generalitzats. I també persones que, bueno, en el nostre cas, persones que a lo millor algun familiar ha tingut la nacionalitat espanyola i llavors fan algun tràmit per aquests familiars, o països com per exemple Colòmbia i Perú, que han tret el visat d'entrada com a requisit obligatori per tramitar-se l'ambaixada espanyola. Llavors en aquests països diguem que hi ha una entrada de persones més constants, que abans, com el requisit obligatòriament s'havia de fer el tràmit a l'ambaixada, era una mica més, no era tan estable com ara.
Uh-huh. Hem de dir que el 2016 a Barcelona hi va haver la gran manifestació sobre el dret a l'acollida, organitzat per la plataforma Casa Nostra, Casa Vostra. No sé si heu notat una major atenció cap a vosaltres o cap als serveis d'acollida des de que va sorgir, doncs, aquesta manifestació i aquesta plataforma.
Bé, jo crec que la solidaritat hi és sempre. També les actituds poc comprensives hi són sempre. Evidentment aquella manifestació va ser un esclat més molt, molt puntual i sobretot vinculat a la situació d'aquell moment de Síria. En aquell moment Síria era quelcom que ho havia desbordat tot. En aquests moments, per alguns pactes que ha fet la Unió Europea amb determinats països, està controlat. També hem d'entendre que ha baixat el nivell de pressió de guerra, no? Però jo crec que les actituds hi eren, en un sentit o altre, i allà el que sobretot va ser és una gran expressió, però jo no crec que més enllà d'aquell acte s'hagin vist canvis substancials respecte a les actituds i als comportaments.
Sí, nosaltres també. Jo crec que la manifestació, bueno, i tot el programa que va hi ha durant aquests dies o durant aquest mes va servir potser perquè la gent, tot i que amb els mitjans ja es coneixia una mica la situació, perquè la gent pogués conèixer més dades i tingués més informació sobre el que estava passant, especialment a Síria. Però sí, nosaltres no hem notat grans canvis des de llavors. Evidentment hi ha molta gent que en aquell moment va conèixer la situació i s'ha solidaritzat i ha continuat amb aquesta visió, però bueno, com dèiem abans, continua havent gent que encara no comprèn exactament quina és la situació.
De fet, per la propera temporada, com ara aquesta és l'última, no?, d'aquest 2018, potser seria interessant convidar, doncs, alguna família acollidora i també, doncs, algun migrant perquè ens expliquin també el seu testimoni, la seva experiència, si us sembla, no? Que també potser sí, això pot encoratjar altres persones a participar-hi.
Nosaltres ens podem comprometre a fer la gestió aquí.
Si volen, eh? Si volen, aquí, o per telèfon.
Sí, no, i fins
perquè a vegades a la gent també els hi arriba més.
Es pot fer amb un cert grau de discreció, sí. No cal donar noms, no. Doncs, sinó simplement dir, mira, aquesta persona que li direm Joan, doncs ens vindrà a explicar la seva situació. Ens podem comprometre a fer la gestió. I tant.
Ho dic perquè potser és interessant també perquè ens expliquin ells les seves pròpies vivències, experiències, i potser, doncs, així també arribar i conscienciar més gent. De fet, fa pocs dies que sortia la llista dels nous mots per entrar al diccionari de la llengua catalana, i una d'elles era la paraula migrant. Finalment l'escollida ha sigut sororitat, que també ens va molt bé, però aquest mot migrant, doncs, ha estat bastant en el nostre dia a dia en aquest últim any. Com ha estat aquesta transformació de les paraules des del vostre punt de vista? I també, no sé si els nouvinguts també els hi senta millor o ni tan sols aquest és un problema que tenen al cap.
Jo crec que simplement simplifica, no? Perquè a vegades dèiem emigrants, a vegades dèiem immigrants, i a vegades vam dir que uns són els que venen, els altres són els que van. És a dir, penso que migrant el que ajuda, doncs, és una mica a simplificar tota la situació i posar persones, doncs, que al final venen del seu país i ens arriben aquí. La gent de la cooperació internacional, tenim a vegades una certa tendència a ser molt semàntics, no? A buscar molt la paraula concreta i tal. Jo, serà que ja l'edat em comença a condicionar, crec més en l'acció que no tant en buscar la parauleta exacta que defineixi allò, no? No sé, és el meu punt de vista, no?
Sí, bueno, al final tenim diferents paraules que al final en principi expressen el mateix i potser no estan la paraula sinó el sentit i com expressem la paraula, no? Sí que és cert que nosaltres alguna vegada alguna persona ens havia comentat, no? Perquè primer parlàvem d'immigrants, després va haver un moment de persones migrades, no? Per fer-ho també amb més sentit de gènere i pel fet de que són persones que ja poden estar aquí, però inclús així hi havia alguna persona puntual que quan havíem tingut aquest debat que ens comentava que potser era una persona que portava aquí uns quants anys, no? I el fet de que se li continués dient persona migrada era com que no acabava de fer cap procés, no? I el fet de persones migrants era algo com més generalitzats, no? Són persones que ens movem i que ens movem d'un lloc a l'altre, però al final sí, són paraules i una mica més és el sentit que hi tenim al darrere.
Ara que dius això, no sé si doncs a totes aquestes persones, malgrat els anys, no, que fa que viuen aquí, potser sempre tenen aquesta sensació de que no se'ls considera que són també ciutadans d'aquí, que això no és casa seva. Moltes vegades parlem, no?, d'aquest acolliment, però moltes vegades doncs senten aquest rebuig.
Sí, per una part perquè potser no s'acaben de, per alguns motius no s'acaben de sentir d'aquí. De fet, un dels principals problemes que de vegades ens traslladen les persones és que no arriba un moment que no se senten d'aquí ni d'allà, perquè aquí no tothom els reconeix, però quan tornen al seu país d'origen al cap de molt temps tampoc se senten d'allà perquè venen d'un altre lloc i han perdut molts vincles i molts contactes i la gent no difícilment els reconeix. Això és un tema d'identitat bastant complicat i que amb les segones i terceres generacions no es nota tant, però en persones que tenen una immigració més recent sí que els hi complica bastant a nivell identitari. I després és una mica el que dèiem abans, no? Que és una mica més de responsabilitat de nosaltres, que el fet de que una persona per molt temps que porti al territori, inclús persones que parlen català i que coneixen en principi les entitats i les administracions, potser per un tema visual d'ètnic o de color, persones que tenen la nacionalitat espanyola les continuem veient com persones estrangeres.
Vosaltres també teniu constància d'aquest fet, la Creu Roja? També us ho diuen?
Aquest fet és real i, per tant, l'única cosa que podem fer tots plegats és lluitar doncs, per superar aquests tòpics, per superar aquests mals entesos, perquè, evidentment, hi ha persones de segones i terceres generacions que el que no es desfaran mai és del seu color negre, no? Potser ho poden aclarir, però ho continuaran tenint i, per tant, com molt bé deia Barraquel, doncs són ciutadans espanyols nascuts a Espanya i que, per tant, no han de ser, en aquest cas, no hi ha cap element, ni un, que els hagi de generar discriminació, no? I en canvi doncs, la pell o el fet de que una noia musulmana doncs, porti un vel pot representar el que bé, escolti, primer, millor amb aquests no els hi lloguem, millor amb aquests no els contractem perquè no sabem què ens posarem a casa, no? Això crec que és lamentable i per tant l'única cosa que podem fer les entitats és seguir treballant doncs, per intentar superar aquests tòpics.
Clar, no sé si us preocupa l'increment, l'augment dels partits d'extrema dreta, no? Amb molts dels tòpics i dels estigmes, no? I dels discursos que fan, que moltes vegades es basen en aquests prejudicis, en aquests mites, en aquests tòpics, no? Que vosaltres doncs, intenteu combatre dia a dia.
Aviam, això és complicat de contestar, no? Però aquests partits han pujat perquè hi ha gent que els vota. És a dir, que, a vegades diuen, no, és que aquests partits, sí, aviam, aquests partits estan on estan, per exemple, ara acabem de viure les eleccions andaluses, doncs que de no existir 12 diputats a un Parlament regional i que demà passat doncs, no sé què poden fer les europees o poden entrar en alguns ajuntaments, etc. No? Aleshores, jo la reflexió que faria si els altres partits han fet les polítiques necessàries perquè aquest tipus de missatges doncs, no arrelin a la ciutadania i es converteixin al final en vots. És a dir, no em perdria en dir, oh, és que... No, la situació és que s'estan votant aquests partits amb aquests missatges que potser el que hem de fer són polítiques adequades perquè no s'hagin de dir aquest tipus de missatges. No sé si ho he aclarit o ho he complicat més, però jo vaig sobretot a l'arrel de dir que aquests partits pugen perquè hi ha persones que els voten.
Sí, sí, totalment d'acord. Els missatges els fa un determinat partit, però aquests missatges arribin a la gent i la gent els vota. Per tant, estan d'acord amb aquests missatges. Llavors, sí, és una qüestió de veure perquè no hi ha altres missatges o perquè aquests missatges arriben més que d'altres i mirar de donar els missatges contraris i de poder fer pedagogia, però bueno, també la responsabilitat és dels altres partits que governen, perquè evidentment si aquests partits arriben a governar, doncs les polítiques migratòries que faran són encara molt més restrictives de les que tenim ara.
Nosaltres hem parlat de la feina, no? També doncs, hauríem de parlar potser del dret a l'habitatge, no? I altres recursos. Vosaltres també teniu pisos d'acollida, no? per aquests migrants. Com funciona? No sé a quin nivell d'ocupació teniu en els pisos.
Nosaltres pisos d'acollida com a tal almenys des de Creu Roja no en tenim. El que sí, aquelles persones refugiades de segona fase que decideixen venir a Sabadell, tenim diners per pagar els lloguers, perquè això doncs, l'Estat ho contempla, no? Almenys de moment a l'Estat. Serà una política que més endavant es transferirà a la Generalitat, però de moment depèn de l'Estat. A Sabadell tenim un problema que no és dels refugiats, que és que hi ha poca vivenda de lloguer i la que hi ha és molt cara. Aleshores, clar, vas limitat per unes tarifes determinades i això fa que moltes vegades el que nosaltres pensem que és molt important tenir una vivenda i fins i tot compartida, doncs a lo millor doncs s'ha de convertir en una habitació. És a dir, hem d'anar a fórmules que no són evidentment les que ens agrada. Però també Creu Roja, en aquest sentit, des del primer moment, no a Sabadell, sinó tot en general, hem volgut optar per la vivenda de lloguer privat, diguéssim, perquè ens enteníem que no ha d'interferir o no ha de canviar criteris respecte a la vivenda social en general o la vivenda d'emergència. Entenem que la llista ha de ser única i ha de poder ser accessible doncs, per totes les situacions. No fer-ho així ens feia pensar, i de moment ho mantenim, que hagués pogut ser un altre d'aquells elements que sumen en contra d'aquesta situació. Sabadell, repeteixo, és una ciutat que té poc part de vivenda de lloguer i la que té és molt cara.
Sí, bueno, dintre de l'ESCAI hi ha la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, que és... gestionen places del programa estatal. Llavors actualment a Sabadell hi ha 5 pisos d'acollida amb 30 places i evidentment l'ocupació és màxima.
Clar, ara ve Nadal i és inevitable pensar en totes aquestes persones, no? Que a més no tenen família aquí. No sé si vosaltres des de les vostres entitats prepareu o organitzeu algun tipus d'acte, de dinar solidari.
No ho fem i si ho féssim seria adreçat a persones vulnerables en general. Hi ha algunes localitats potser més petites doncs, amb seu de Creu Roja on sí que s'han fet algun acte d'aquest tipus, però ja repeteixo que nosaltres no ho fem probablement perquè el volum ens podria fins i tot desbordar a tots, però jo entenc que si s'hagués de fer no hauria de ser un acte exclusiu per les persones migrants, sinó que hauria de ser un acte més adreçat en general a les persones vulnerables.
No, des de l'ESCAI tampoc ho fem, una mica també per el tipus de projectes i programes que oferim. No sempre són persones estables, sinó que poden ser persones que en un moment vinguin a fer una consulta d'assessorament jurídic i aquesta persona no pugui tornar fins al cap d'un temps, amb la qual i el volum de persones també és molt gran, per tant no podríem assumir-ho i totalment d'acord amb el que deia el Josep, que no hauríem de reduir-ho només a persones migrants, sinó que persones en situació vulnerable i ha moltíssimes més.
Doncs moltes gràcies al Josep Massip, president de Creu Roja Sabadell, i a la Raquel Garola, coordinadora de l'ESCAI, per explicar i també per donar veu a aquelles persones que sovint són silenciades i estigmatitzades. Moltes gràcies, bon Nadal, i prenc nota, a veure si la propera temporada podem fer i donar veu a aquestes persones migrades. Que vagi molt bé, bon dia.
Sí, moltes gràcies i bon Nadal.
Moltes gràcies, bon Nadal.